Esther Gea Mallorquí, que és investigadora en immunologia viral a la Universitat d'Oxford. Senyora Gea Mallorquí, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, s'ha parlat molt sobre els efectes que podien tenir aquestes vacunes a llarg termini i hi ha qui fins i tot ha dit que la seqüència d'ARN que ens inoculen es podria quedar al nostre cos i podria produir conseqüències no previstes. Això és cert? Com es comporta aquest ARN i què passa quan compleix la seva funció?
Doncs això no és cert. L'RNA, quan entra a la cèl·lula, es queda en el citoplasma de la cèl·lula, és a dir, no entra en el nucli, no està en contacte mai amb el nostre material genètic. I nosaltres tenim molts RNA propis que es tradueixen després a proteïnes, no? Doncs aquest seria un RNA més que entraria a la cèl·lula, es traduiria a una proteïna, que seria en aquest cas la proteïna Spike, i un cop es tradueix, doncs es degrada, no? Hem de pensar una mica com un missatge d'aquests que un cop llegit s'autodestrueix, no? Que utilitzarien els agents secrets, doncs seria una mica això. Un cop entra la cèl·lula al citoplasma, aquest RNA es tradueix a proteïna i un cop s'ha traduït es degrada.
Es degrada vol dir que desapareix però ens segueix protegint, és així?
L'RNA es degrada perquè, exacte, desapareix, i el que ens segueix protegint és la resposta immune, és a dir, aquesta RNA es converteix en una proteïna que el nostre cos reconeixerà com a no propi i generarà una resposta immune contra aquesta proteïna. Aquesta resposta immune crearà una memòria i és aquesta memòria la que ens protegirà de la infecció del coronavirus.
Perfecte. Per tant, queda clar que aquest ARN, que fa poc que pugui tenir efectes, desapareix. Parlem ara una mica més d'aquesta vacuna, les diferències que hi ha entre la de Moderna i de Pfizer. Incorpora alguns avantatges més enllà que es pugui conservar, com ja hem dit moltes vegades, a una temperatura més alta?
No, principalment la formulació és ben bé bastant semblant, té alguns components una mica diferents i els lípids, perquè aquestes vacunes hem de pensar que són com unes bombolles de greix, que el que contenen és aquest material genètic dins de la bombolla, no? Aquest greix és necessari perquè es fusioni amb les nostres cèl·lules i la formulació és una mica diferent i la de Moderna el que té és una mica més de material genètic, té una mica més de 3 vegades més que la de Pfizer i és això el que sembla que la podria fer més estable a temperatures una mica més altes.
I pel que fa a la immunitat, diuen que podria ser més llarga fins a 2 anys?
Jo no he vist dades d'això, crec que no tenim encara suficient evidència per determinar quan podrien durar la immunitat de les vacunes. Sí que sabem, si ens fixem tampoc sabem, no?, la infecció natural, quanta immunitat ens dona. Sí que sabem que la infecció, com que ens dona una mica d'inflamació, bueno, bastanta inflamació, no?, en alguns casos moltíssima, això podria modificar una mica aquesta resposta memòria. En canvi, les vacunes tenen l'avantatge que no ens donen tota aquesta inflamació que ens donaria la malaltia, no? Mm-hmm. No tenim dades per dir quan dura la immunitat de la vacuna ni de la malaltia encara. De moment sembla que la gent que va passar al principi de tot la Covid, doncs encara presenta algun tipus d'immunitat. Si ens fixem en un virus anterior que hi va haver fa 17 anys, ara el virus de la SARS, mm-hmm. Veiem que la gent que va tenir la infecció per SARS ara mateix encara té alguna memòria en contra d'aquell virus, no? Això ens dona una mica d'esperança que això sigui una mica un termini bastant més llarg del que ens podríem pensar.
Molt bé, ens has explicat molt clarament com funciona el mecanisme d'aquestes dues vacunes, la de Pfizer i Moderna, a través de l'ARN, una ARN que després desapareix. Aquesta tecnologia que es podria fer servir per fer noves i futures vacunes davant de futures infeccions, estaríem davant d'una tecnologia que s'imposarà en els pròxims anys?
Jo crec que sí. Jo crec que les vacunes de RNA són una manera molt neta de donar-nos una cosa no pròpia al cos. Ens dona llop i prou. I ara mateix, doncs, ahir precisament es va publicar un estudi molt, molt encoratjador en models animals per tractar l'esclerosi múltiple. I bé, dir sobretot que les vacunes de mRNA són una tecnologia nova, però que des del 2011 s'estan fent estudis clínics en humans, amb càncer, amb Zika, amb el virus de la ràbia, amb el virus de la grip. Hi ha molts estudis que s'han fet amb aquestes vacunes, que no han arribat encara tan lluny perquè són molt lents tots aquests estudis, perquè en falten voluntaris, falta diners i falta una mica... Cada temps és molt burocràtic, no? Mhm.
Aviat també ens arriba una altra vacuna, ara, la de, que té una altra tecnologia diferent, és la d'Oxford AstraZeneca. Com funciona i fins a quin punt pot comportar més riscos de, que no pas les que estem parlant ara, les de la ARN?
La vacuna d'AstraZeneca és dins d'un vector, és un vector viral que carrega també material genètic de l'espike, aquesta proteïna del virus, i és un adenovirus modificat de ximpanzé. Què vol dir això? És un virus que ens entraria al cos, però no és capaç de replicar-nos ni ens afecta de cap manera. Aquesta tecnologia és molt, molt segura i és una mica més clàssica que les vacunes d'RNA. Són molt més termoestables, amb la qual cosa doncs, facilita molt la logística, no? I també és molt més barata de produir.
I, per tant, quina seria la principal diferència? On n'hi ha?
Hi ha diferència. Doncs les vacunes d'RNA se salten un pas, diguéssim, dins la cèl·lula per produir aquesta proteïna, i les vacunes d'adenovirus el que fan és que porten ADN. Aquest ADN ha de passar a RNA abans no es pugui ser proteïna, amb la qual cosa les vacunes d'RNA haurien saltat un pas més. Sí que la manera de delivery, la manera de donar aquest material genètic varia, no? En l'RNA són unes microcàpsules de lípids que entren a la cèl·lula, en aquest cas estaríem parlant d'un vector viral que ha estat modificat i que, per tant, és molt eficient també en entrar a la cèl·lula.
No, em referia també pel que fa als possibles efectes adversos. No hi ha cap diferència, o sigui, no...
Jo crec que no s'ha vist molta diferència en efectes adversos. La veritat és que els efectes adversos són els normals quan s'injecta alguna cosa que és aliena al cos, no? Com podria ser febre, una mica de miàlgia i alguns mal de caps, no?
Perfecte. Vostè treballa a Oxford, ara el Regne Unit afronta un repte d'una nova variant del virus que també s'ha estès i ha arribat a casa nostra i ho confirmàvem. Què se sap de nou sobre aquesta variant? És cert que no sembla més perillosa i que fins i tot podria ser menys letal, encara que sigui més contagiosa, com dèiem?
Els informes sembla que apunten a que no és més letal que les variants que puguin estar corrent, no? Jo no he vist dades que confirmin que és menys letal, però, bé, ja ho veurem, no? Sí que és veritat que, com que les indicacions epidemiològiques de que és menys transmissible, això pot comportar complicacions a l'hora de que hi hagi més casos, no?, i més infeccions.
I afectaria més els infants que la variant que ha circulat fins ara?
Sí que és veritat que en un primer moment es va veure una ràtio diferent, no?, entre adults i infants, però hem de tenir en compte que aquests estudis són del novembre-desembre a Anglaterra, no?, on estàvem en lockdown, i les escoles no. Els nens seguien anant a les escoles i també m'agradaria recordar que els nens a les escoles no porten mascareta al Regne Unit, no? Amb la qual cosa això podria estar modificant una mica, no?, la visió de com estem veient això. Per tant, bé, les primeres dades indicarien que sí, però hem de veure que la situació està una mica esbiaixada, potser.
Per tant, seria possible, i apuntes que és el fet de que no portin mascareta?
Jo crec que sí, perquè biològicament sabem que el receptor del virus per entre les cèl·lules augmenta amb l'edat. No veuria una raó especial per la qual seria més els nens s'infectarien més.
Vale. I per acabar, què li diria a la gent que encara té dubtes sobre si vacunar-se o no?
Bé, els diria que hi ha molts anys d'estudi aquí darrere, hi ha molta gent preocupada per la velocitat a la que s'han fet aquestes vacunes, però dir que hi ha molts virus cosins, germans, no?, d'aquest, que han estat anys i anys de recerca en vacunes i que ha sigut molt fàcil, no?, canviar una petita part de les vacunes per transformar-les, no?, en aquestes que s'estan posant ara. I dir que els estudis s'han fet bé, que són molt segures, que els efectes adversos no són greus i que bé, que confiïn en la ciència, que portem molts anys darrere de molta, molta, molta recerca per poder donar eines com aquestes, no?
Doncs perfecte, queda clar. Esther Gea Mallorquí, investigadora en immunologia viral a la Universitat d'Oxford, moltíssimes gràcies per aclarir tots aquests dubtes que tenim molts ciutadans sobre aquestes vacunes tan innovadores i gràcies per atendre la trucada de Catalunya Informació. Bon dia.
Bon dia a vosaltres.